Ràdio Estel.
Fundació Roca i Pi patrocina De cap i de nou.
Bona nit, benvinguts al De cap i de nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Tots vivim moments en què en una conversa sorgeixen opinions diferents i es prenen decisions que a vegades potser no són del nostre gust. Com actuem? Depenent de com ho fem, ens sentirem després més satisfets o no de com hem defensat la nostra postura. I a vegades, actuant no com volíem, doncs ens pot fer sentir molt malament durant hores i hores, aquells moments en què anem repassant mentalment tot allò que volíem haver dit o que volíem haver fet. Fer-ho d'una manera que ens deixi bé, això té un nom: assertivitat. En parlem tot seguit al De cap i de nou.
De cap i de nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, avui d'assertivitat, la comunicació des del respecte a un mateix i als altres. I aquests són les persones que ens acompanyaran. Tindrem l'Eva Bach, que és pedagoga, formadora de formadors i especialista en intel·ligència emocional, comunicació i relacions humanes. Tindrem l'Anna Forés, que és doctora en filosofia i ciències de l'educació, professora de la Universitat de Barcelona i especialitzada en els àmbits de didàctica, educació social, formador de formadors i e-learning. Tindrem també el Pere Lluís i el Josep Jurado, usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu, que avui, en lloc de portar-nos l'opinió del carrer, han vingut fins aquí per explicar-nos una cosa. I també els nostres col·laboradors habituals. Jordi Casado, benvingut.
Bona nit.
També tenim l'Anna Rallo.
Bona nit.
I la Martina Ros.
Bon vespre.
Et anava a canviar el nom, et anava a dir el nom de la teva partner, sí, de la Natàlia. Avui tenim la Martina aquí. I el Toni Huguet i el Jordi Carretero ens acompanyen des de control de so. Amb tots ells
de
comencem...
De cap i de nou.
De cap
aquesta
i de nou.
És la qüestió.
Doncs així anem de ràpids avui. Aquesta és la qüestió,
gent.
Jordi.
Anem amb la qüestió d'avui. Mireu, a tots ens ha passat alguna vegada, ja sigui amb el to més elevat, cridant, mitjançant els silencis, els gestos, amb paraules que poden fer el bé o poden arribar a ferir molt, de manera ràpida o molt lenta i amb la veu molt baixeta. Sí, estic parlant de comunicar. Una de les tasques que tota persona, per ser persona, es veu dirigit a fer, a construir, a fomentar. Me'n recordo, farà uns quants anys, que quan una persona em va fer reflexionar quina és l'eina més eficaç que tota persona té per a que no tothom sap utilitzar. Després d'un silenci molt llarg em va dir les paraules. Comunicar, expressar, apropar a l'altre allò que sents. Doncs avui volem dirigir les paraules, la comunicació, cap a un camí, la felicitat. Una de les paraules estrelles d'ahir, d'avui i de sempre. I volem veure com s'entenen, com podem expressar i transmetre les coses i que, a més, resulti que podem afavorir la felicitat, fomentar estats de benestar amb nosaltres mateixos i la resta de persones. Per tant, ens plantegem la qüestió d'avui. Comunicar-nos bé ens fa més feliços?
Caram, doncs quina qüestió. Comunicar-nos bé, evidentment, tots sempre és millor comunicar-se bé que comunicar-se malament, però això ens fa més feliços? És a dir, és una motivació prou gran la de la felicitat que ens faci treballar això de la comunicació? Doncs això és el que aprendrem avui en aquest programa De cap i de nou.
De cap i de nou.
Anem a conèixer, doncs, les nostres convidades d'avui. Eva Bach, pedagoga, formadora de formadors, especialista en intel·ligència emocional, comunicació i relacions humanes. Benvinguda.
Moltes gràcies, bon vespre.
I després l'Anna Forés, doctora en filosofia i ciències de l'educació, professora de la Universitat de Barcelona i especialitzada en els àmbits de didàctica, educació social, formació de formadors i e-learning. Benvinguda.
Bona nit.
Les dues són autores de diferents llibres i coautores d'un llibre que tenim aquí al davant, La assertivitat per a gente extraordinària, publicat per Plataforma Actual l'any 2008 i que ja va, ens dèieu fa un moment, per la 8a edició.
Efectivament.
Déu-n'hi-do.
Sí.
La gent necessitem comunicar-nos millor.
I tant. Sí, sí.
Si hi ha demanda, vol dir que la gent ho necessita.
Vol dir que ho necessita perquè és allò que dèieu al presentar el tema, que sembla ser que té bastanta relació amb la felicitat, l'assertivitat. De fet, rima i tot, dèiem amb l'Anna en el llibre. I això doncs té a veure amb estudis que hi ha hagut, que s'han fet, que mostren doncs, que la sensació de benestar o malestar que tenim al vespre quan arribem a casa després de tota una jornada té molt a veure amb quin ha estat el signe de les nostres interaccions amb els altres durant el dia. És a dir, que si hem tingut comunicacions i relacions positives, normalment ens sentim més bé que si les hem tingut de signe negatiu, agressives o desagradables.
Malauradament, això en el llibre ja intuïm que és una cosa que no és gaire ordinària. És gaire ordinària, és a dir, que no ho fem massa sovint. És una cosa, ens dieu, per gent extraordinària. Per tant, vol dir que malauradament, ho hauríem de tenir una mica més, hauríem de practicar-ho més, d'exercitar-ho més.
Bé, nosaltres definim persones extraordinàries aquelles persones que es cuiden també dels altres, no? Per tant, tots podem ser extraordinaris. És només el fet de dedicar-hi un temps, no? I un respecte i una mirada amable cap a l'altre.
Aquest és un bon missatge, no que en tot cas que n'hi hagi poc, sinó que tots podem ser extraordinaris, anar més enllà amb les nostres capacitats. Anem a veure, intentar definir una mica què és això de l'assertivitat. La setmana passada parlàvem de resiliència, avui parlem d'assertivitat. Són paraules d'aquestes que en el món de la psicologia doncs, ja fa anys que corren, però en el carrer fa poquet que han començat a voltar i la gent encara diu assertivitat, què vols dir això? Què és exactament? No? Doncs hem d'intentar descobrir que hi ha a darrere d'aquesta paraula i quina relació té amb la comunicació, perquè la gent deu pensar, van parlant de comunicació però fan servir aquesta paraula. Què és l'assertivitat?
Doncs dit de manera així ràpida, és expressar d'una manera directa, honesta i respectuosa allò que sento, allò que penso, allò que necessito, allò que desitjo, i fer-ho a la vegada doncs, tenint en compte que allò que pensa, allò que sent o allò que desitja o necessita l'altre pot ser ben diferent i igual de legítim. I quan diem d'una manera directa i honesta vol dir que jo sóc bastant sincera, no autèntica, que és una altra cosa, dir tot el que penso sense cap mena de mirament, això és una altra cosa.
Això seria autèntic, dir-ho així sense...
Si sóc massa autèntica... Normalment, quan algú diu jo sóc una persona autèntica, és que jo sóc molt autèntica, se sol referir a que diu les coses tal com li ragen i sense pensar-les massa, i que ho diu tot, i de qualsevol manera. Llavors, jo dic, ser bastant sincera, bastant honesta amb tu mateixa, bastant lleial amb tu mateixa, i directa vol dir que tampoc utilitzes gaires voltes per dir les coses, sinó que vas a buscar la manera més breu i més precisa de dir-ho.
Una de les coses o de les paraules també que es vincula molt a assertivitat seria autoafirmació, la capacitat d'autoafirmar els propis drets sense manipular-se. Això de vegades es pot entendre també com egoisme, és com dir, bueno, doncs escolta, jo, el que a mi m'interessa, allò que jo necessito, és això l'assertivitat?
Bé, nosaltres parlem de la dansa assertiva, no? O sigui, no podem anar per la vida de yo-yos, i yo-yo significa, no?, primer jo, després jo, i en tot cas després també jo, no? Ni podem anar de tutús, no?, de el que tu vulguis, quan tu vulguis, i farem el que a tu et sembli bé, no?, amb la qual cosa també ens neguem els nostres drets, no? Per tant, l'assertivitat és aquest equilibri entre el tu i el jo, no? O sigui, jo et respecto la teva opinió, el que tu vulguis, però tu també m'has de respectar el que jo vull, el que jo sento, no?
També es parla d'assertivitat com a comunicació eficaç. Aquest respecte, tant per tu mateix, per les teves opinions com per les de l'altre, això fa que puguem actuar de manera més eficaç?
És que si no hi ha aquesta comunicació que des del punt de vista emocional i des del punt de vista de les opinions que tenim sigui més honesta i més transparent, correm el risc d'haver d'interpretar les coses en funció del que nosaltres ens imaginem i del que nosaltres projectem amb l'altre. Si l'altre no ens ho diu, hem de fer suposicions, hem de fer hipòtesis, i amb aquestes hipòtesis ens podem equivocar molt perquè hi podem posar molt del que nosaltres hi projectem, del que ens imaginem, o d'experiències que fins i tot no tenen res a veure amb el que està fent l'altre, però que nosaltres ens fan ressonar allò. I llavors és millor que ho diguem, el que pensem i el que sentim.
Val més anar de cara, amb respecte per l'altre, però de cara. D'aquesta manera també podem anar més lluny, també podem ser més eficaços.
Perquè si no ens hem d'imaginar què necessita l'altre, si no ens ho diu, doncs més val dir necessito això o m'agradaria si pogués ser això, que no pas que haguem d'imaginar el que li agrada sense que ens ho digui, perquè llavors, a més també ens costarà encertar-la. Si t'agraden les roses vermelles, digues que t'agraden les roses vermelles i no t'han de regalar petúnies i clavells i no sé què fins que t'encertin les roses vermelles, per exemple.
I, per tant, seràs més eficaç també en a l'hora de comunicar-ho. Empàtica, comunicació empàtica, és un altre dels adjectius que es posa o que es relaciona amb assertivitat. Per què empàtica?
Clar, perquè l'empatia justament no és... L'empatia justament és aquesta capacitat, no?, de sentir, de comprometre't amb l'altre, no? Dit de vegades molt vulgarment, no?, de caminar amb les sabates de l'altre, no? Aquest, no?, empatitzar amb l'altre, no? Clar, si jo no puc arribar a ser assertiu, no? No puc respectar l'altre si no he entrat en el que pot pensar l'altre, en el que pot sentir l'altre, no? Per tant, l'empatia és una condició prèvia per ser assertiu.
Ara, per ser assertiu, és una cosa que depèn d'un mateix o depèn de dos, també, no? Si un és assertiu però l'altre no ho és una mica difícil també que la comunicació resulti empàtica, eficaç, respectuosa i pots autoafirmar la teva part, pots posar-hi el teu gra de sorra, però si et trobes allà amb una paret és impossible, o una paret, o amb una persona que no es relaciona des del mateix lloc.
Aquesta és una pregunta bastant habitual que ens fan amb l'Anna, no? Perquè què fem quan l'altre no és assertiu? I nosaltres sempre diem que això és una pregunta que no es fa mai la persona assertiva, perquè la persona assertiva és assertiva i té aquesta disposició assertiva. No vol dir que ho sigui sempre, però sí que té la disposició de ser-ho. No, no ho pot ser sempre perquè som imperfectes i som limitats, som humans, però sí que té la disposició de ser-ho i de millorar. I aleshores l'única cosa que fa és, clar, aquesta assertivitat l'has de modular en funció de l'ambient on estàs, no? No la pots tampoc malgastar. Si no et faran cas, si saps que no interessa allò que penses, allò que sents, allò que si ja ho veus i en tens constatacions, no cal que t'escarrassis a fer conèixer el que sents, el que penses, el que necessites, però tu pots tenir aquesta actitud igualment. Igual que si algú no és molt assertiu, a vegades, si nosaltres ho som molt, també l'aclaparem amb l'assertivitat i llavors tampoc... també és agressiu això, en el fons.
Clar, perquè d'alguna manera si l'altra persona espera que t'hi tornis amb quatre crits i tu hi entres, respons d'una manera que li expliques raonadament, el desarmes també. No?
I a vegades fa més ràbia això encara, a l'altre. I sense voler ser agressius ho som.
Passius-agressius, llavors, en aquests
casos.
Exacte. Anem a veure, anem entenent més el que és l'assertivitat. Anem a veure el que no és l'assertivitat. Com ens comuniquem quan no ens comuniquem de manera assertiva, que segurament doncs, és també, malauradament, en moltes ocasions. I segurament, per contrast, també acabarem de situar què és l'assertivitat i què és el que moltes vegades no és. Veiem aquesta conducta més submisa, aquesta conducta de no expressar què?
Doncs aquí tindríem la passivitat, no? Justament són les persones més tutus, no?, que dèiem abans. O sigui, són persones que per no ofendre, no?, perquè no malinterpretin, perquè no em deixin d'estimar, no?, cada un amb la seva fonamentació més legítima, que acaben cedint, no?, a l'altre. Per tant, ens comportem això molt passivament, no? I en contra tindríem els agressius, no?, que serien més els jojos, no?
L'altre extrem, clar.
Com jo crec que tinc la raó, no?, aquesta és la meva, no?, i aquí fonamento, no?, tota la meva teoria, i m'és igual el que tu opines perquè jo tinc la raó, no? Clar.
Per tant, tindríem aquests dos extrems, el que no defensa els seus drets, el que no, i el que els defensa d'alguna manera trepitjant els altres.
Correcte.
I al mig, la conducta assertiva.
I és fàcil que el passiu acabi tenint un comportament agressiu al final, després de molt callar un dia esclati, un dia exploti. Això també és bastant habitual.
I aquí, perquè aquí el passiu agressiu, com quedaria? Aquella persona que queda callat, però que està per dintre, que es va arrossegant per dintre i que potser un dia explota, però potser no, potser està en allà i tampoc acaba de deixar fer el que en un cert moment se li demana o el que no sé, d'una manera està tenint una posició agressiva des d'un no fer res.
Seria la persona potser més civilina, que més que amb les paraules, perquè intentaria cuidar la imatge, la paraula i alguns gestos i tot, però després amb els actes que fa, amb els comportaments, doncs és on posaria més la seva agressivitat. Seria la persona que és més agressiva ja directament amb les accions, que potser les fa de manera encoberta.
El que amaga al darrere cada extrem, és a dir, la conducta més passiva, més submisa, què hi ha al darrere? Inseguretat?
Moltes vegades, eh? Per ser assertiu, igual que, no? Un dels fonaments és també l'autoestima, no? Llavors, moltes vegades, si l'autoestima no està afiançada, tenim tendència a ser passius.
Perquè a vegades hi ha persones que diuen, bueno, és que tampoc no sé massa què dir. No acabo de saber... No... persones que tenen la sensació a vegades de no tenir tampoc una opinió molt clara sobre allò que s'està parlant. Que hi ha aquí poc treball de, més de consciència, potser?
Bueno, i de fer prevaldre el seu dret, no? Tothom té dret a dir, a opinar i a expressar els sentiments, no? Perquè al final estem parlant també de poder expressar els teus sentiments.
Allò que vius. I en l'altre extrem?
Al darrere de les dues coses, jo ara ho estava pensant, hi ha carències i hi ha aspectes molt semblants. Frustracions i coses molt semblants, però que es manifesten de manera molt diferent. A vegades la persona agressiva també és insegura. I també té l'autoestima baixa. I una manera de fer-se veure i d'obtenir reconeixement i rellevància és cridant més.
Sembla que és més forta exteriorment, exactament, però en realitat amaga una...
Pot ser tan feble com la persona passiva. Nosaltres
posàvem,
tan infeliç.
Sí, posàvem l'exemple, no, que a vegades els gent que la promocionen a la feina, no, que és insegura, que utilitzen l'agressivitat justament per intentar demostrar, no, que tenen aquest càrrec, i ho fan via l'agressivitat, no?
Quan en realitat l'autoritat real no necessita mostrar...
Correcte.
No necessita mostrar aquesta fortalesa, diríem, més agressiva, més bruta, no?
Exacte.
Anem a veure què ens han dit al carrer sobre aquest tema de l'assertivitat.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Doncs mira, aquest cop hem marxat al Mercat de Sant Antoni. Hi havia un centre de formació i, com el tema de l'assertivitat entre els mestres i alumnes es donava molt, vaig anar a consultar els profes i alumnes. I això és el que ens han dit.
El que han dit professors i alumnes.
Professors i alumnes, hi havia de tot.
Què els hi vas preguntar, Jordi?
Què és el que el deixa més insatisfet quan es comunica amb d'altres persones?
Bona pregunta, anem a veure.
I a vostè què és el que li deixa més insatisfet quan s'està comunicant amb d'altres persones?
Que no m'escoltin i no em facin cas de les coses que dic.
I vostè reclama l'atenció o no? O li deixaria indiferent si no li
fan cas? Home, acabo de deixar indiferent i passant una mica.
Lo que más insatisfecha me deja es la intolerancia de la gente. O sea, si no piensas lo mismo que la mayoría, parece que está mal pensado.
Lo que más insatisfecha me deja cuando me comunico con alguien y no me escucha. O sea, que le estoy diciendo algo importante o le estoy explicando mis preocupaciones o algo y que se me queda mirando como si no me escucha.
Y te puede volver a preguntar, ¿qué decías? Te irrita.
Bastante.
A mí lo que más me molesta es que me corten.
Que esté hablando con una persona y esté mirando el móvil.
Y eso te pone nerviosa y le dices, deja de mirar el móvil.
No, simplemente dejo hablar.
El motiu, doncs, per mi és el que no m'acaben de deixar acabar la conversa que jo desitjo fer.
Li tallen o...?
Sí, tallar-ho perquè l'altre exposi la seva, que jo ja li donaré temps.
Això és el que ens deien des del Mercat de Sant Antoni, aquí a Barcelona. Què els ha semblat?
No, realment no. Clar, si no et sents escoltat, no? És molt difícil haver comunicació, no? I si no hi ha comunicació, no hi ha assertivitat.
I llavors, en una situació en què una persona no se sent escoltada, això que deia una noia, diu, és que a vegades que es posin a mirar el mòbil mentre estic parlant. Què hauríem de dir assertivament, si això em molesta?
A veure, el primer que hauríem de preguntar-nos és si cal que ho diguem o que ens ho fem d'alguna altra manera, perquè ens podem muntar un sidral, segons com ho diguem, que l'altre se senti fatal perquè li hem dit que a lo millor té la capacitat d'escoltar-nos i mirar el mòbil. Això n'hem d'estar segurs. I llavors, si no, sí que li podem dir que m'escoltes. O que i per exemple, una manera assertiva podria ser, em pregunta, sempre és molt assertiu, no? Que potser no et va bé que et parli d'això ara. Per exemple, si és una cosa molt important, si no és tan important, doncs la podem relativitzar i potser no dir res i un altre dia doncs fer-ho d'una altra manera o buscar un altre moment.
Una altra cosa que sortia, la intolerància, quan a vegades sents que alguna persona està parlant i s'està referint a d'altres persones o un tema amb un to intolerant que ens cou, que ens molesta, que sentir. Això ens passa a vegades amb els polítics, per exemple, no? Quan parlen de potser d'un color contrari o el que sigui, que veus que parlen a vegades amb aquella duresa o d'això, que dius, ostres, això em cou, em fa sentir malament per dintre. si tinguéssim aquesta persona davant, com hauríem d'alguna manera de comunicar que allò ens cou?
Doncs, a veure, la intolerància en el fons és dir, això és així. Les coses són com jo les penso, com jo les sento i com jo les veig. Això és la intolerància. I no pensar, doncs, que l'altre les pot veure diferent. Llavors, davant d'aquesta situació es pot dir, així és com tu ho veus i jo, en canvi, ho veig d'aquesta altra manera. I això ja seria assertiu.
En general, la gent, per què ens costa fer aquest pas més reflexiu i dir-ho doncs d'aquesta manera potser més, això, més assertiva? Per què penseu que d'alguna manera a vegades és difícil i ens enganxaríem? De seguida diríem, apaga el mòbil, si plau i mira'm a mi, o doncs no estic d'acord amb això que estàs dient. Per què ens sortiria un altre o callaríem? També alguna persona del carrer també ens deia, no, a vegades em passa això, però callo.
Doncs perquè bàsicament, ho hem dit també, és important l'empatia, no? Llavors, abans d'arrencar, no? amb el que jo vull dir, no? Intentar veure l'altra persona que realment li està passant, no? Si per ell el mòbil en aquell moment és transcendent, doncs potser hem de respectar aquell seu moment, no? Per tant, aquest primer exercici, no? Abans de dir la meva, vaig intentar pensar què pot estar passant, no? Des de l'altra visió de l'altra, no? I a partir d'aquí decidir. Però això demana un temps i un exercici, eh?
Per tant, allò de comptar a 5 i mentrestant pensar, a veure, potser l'altre ho sent així, posar-te també en el lloc de l'altre. Avui hem tingut, ara escoltàvem aquesta opinió del carrer, normalment tenim dos opinions del carrer, aquí ja ens arriba des de, per un costat la que ens porta el Jordi, per un altre costat la que ens porten els nostres companys de Sant Andreu. Avui no ens l'han portat, diríem, digitalitzada, sinó que ens porten la seva pròpia opinió directa perquè ens volen comunicar una cosa. Tenim avui aquí el Pere Lluís i tenim el Josep Jurado. Bona nit.
Bona nit.
Acosteu-vos als micros. És que avui som tanta colla aquí que se'ns han acabat els micros. Un per aquí i l'altre per allà. Agafeu un micro cadascun. A veure, Pere Lluís, bona nit.
Bona nit.
Ara et sentim. Bona nit, Josep.
Bona nit.
Bona nit. Escolteu una cosa. Ens heu vingut a presentar una activitat que heu fet i que demà s'estrena. Es tracta d'un curtmetratge. Un curtmetratge que es diu La Cuerda i que el grup del teatre del Centre de Rehabilitació Sant Andreu heu realitzat. És així?
Sí.
Això s'estrena demà, dijous 29 de novembre, a les 7 de la tarda, al Sant Andreu Teatre.
Exacte.
Això és un aconteixement. Sí,
és engrescador.
Home, que s'estreni a més al Sant Andreu Teatre no és poca cosa, eh?
Déu-n'hi-do.
Escolta, expliqueu-nos una mica quin tipus de curtmetratge és. Això és dramatitzat? És un reportatge amb testimonis? Quin tipus de...
És un curtmetratge dramatitzat que hem posat cullerada amb el guió i hem escenificat. Hem tingut bastanta participació en la creació als usuaris.
Per tant, vosaltres heu fet el guió, heu fet d'actors, i això és una mica el que presenteu demà, tota aquesta... Sí. Què heu volgut comunicar en aquest curtmetratge?
Doncs un crit, també, un crit contra la fosca realitat dels maltractaments, el dol, una vegada més explicar el poder guaridor de l'amor...
Vosaltres també, un dels altres aspectes, heu tocat molts aspectes, tinc entès, en aquest curtmetratge, però un dels aspectes que surt també és tot el tema de la relació entre metges i pacients, una mica en tot el que és com us sentiu a vegades tractats com a usuaris en els serveis de salut mental. Com ho sentiu? Com ho sentiu en aquest aspecte? Què heu volgut expressar des del curtmetratge en aquest aspecte?
Sí, hem volgut expressar que com es veuen els psiquiatres a nosaltres i nosaltres com veiem al psiquiatre. És a dir, és com un mirall, no? Ells es miren, nosaltres el mirem i, bueno, és això.
Us ho dieu normalment, això? Psiquiatres, els psiquiatres i usuaris en un cert moment? Teniu espais per dir, doncs, escolta, jo si em sento maltractat o tractat a vegades d'una manera, doncs, com no voldria ser tractat, tens oportunitat de dir-ho directament amb un psiquiatre?
Home, es pot dir no em portes bé o no em sento bé, com em portes, i aleshores, bueno, com a últim extrem, canvien de metge. Com a últim extrem, es diu una visita pot anar malament, pot anar una altra i una altra i una altra, i arriba un moment que dius aquesta doctora no em diu res. No.
Però creieu que aquestes coses, explicant-les, per exemple, en un curtmetratge, és a dir, que un element com aquest pugui sortir també en un curtmetratge, pot, en un cert moment, fer adonar de coses a tothom, i també pot fer reflexionar, doncs, els propis metges, sí, o una mica la societat també, sobre, a vegades, les dificultats que hi ha o que pot haver-hi en aquesta relació?
Sí, sí. Bueno.
Jo crec que quedaran sorpresos els professionals del valor terapèutic de l'expressió artística. Crec que els sorprendrem.
I això ho presentareu? Recordem-ho, demà 29 de novembre.
Al Sant Andreu Teatre, al SAT. Dijous 29 de novembre a les 19 hores. El carrer és Neopàtria
54, em sembla, sí, que és.
Sí, no.
El metro...
L'11 de setembre.
L'11 de setembre,
el
no.
El metro.
Ah, vale, vale, anava a dir, no, demà 29 de novembre.
El metro.
Doncs escolteu, us agraïm que avui hagueu vingut directament a presentar-nos amb una mica aquesta primícia i engrescar a tothom que ens escolta.
Gràcies a tu, vagi... gràcies a tu, Oriol, i a Ràdio Estel.
Doncs per nosaltres un plaer, i que s'ompli, i que també tot el que vulgueu transmetre mitjançant aquest curtmetratge, doncs també sigui una manera bona i simpàtica de fer arribar també la vostra percepció sobre tots aquests temes que ens proposàveu. Jo no sé si fer, per exemple, en un cert moment, un curtmetratge sobre coses que ens preocupen o sobre com veiem el món, és una manera assertiva d'explicar el que sentim i el que vivim.
Jo crec que, a més d'assertiva, resilient, que dèiem en el programa anterior. Jo crec que vosaltres dos ja us heu vist actuar, crec. Ja, després ja parlarem.
Ah, sí?
I sí, clar, evidentment, perquè és una manera també de... des de la vessant més assertiva, no?, d'evidenciar, no?, una manera de relacionar-se i de poder fer públic una demanda, no?, que hi ha. Jo crec que sí que és molt interessant.
Anaves a afegir?
No, que tot el que sigui buscar maneres de dir les coses, i quan es fa d'una manera artística, no?, que sempre es pren una distància, és fantàstic, i tant si és assertiu. La intenció és assertiva, crec que no hi ha cap dubte que és assertiva. Després, a vegades, amb els resultats, no?, a vegades podem que se'ns escapi alguna cosa que no sigui prou assertiva o no ho sigui gens, però la intenció jo crec que sí, d'una cosa així.
Però en tot cas ens apuntaves una cosa interessant, és a dir, l'art, pel fet que pren distància, ajuda també a l'assertivitat, perquè una de les coses que demana ser assertiu és posar distància de les coses.
Posar un temps, exacte, no reaccionar de manera impulsiva, sinó donar-te un temps, i aquest temps que l'Anna parlava de pensar en l'altre, el que pot estar sentint l'altre, des d'on em pot estar dient una cosa, i això necessita aquesta distància. Si ho fas impulsivament, tot això és impossible.
Veiem, quins consells donaríeu per ser, d'alguna manera, més assertius en general? Quina és la manera que quins... no sé si dir trucs, o quines coses podem tenir en compte en determinats moments per dir, per ser més assertiu, quan vulguis passar més la meva opinió, o quan necessiti, doncs, expressar-la amb més respecte pels altres, amb què ens hauríem de quedar? Quines idees més clares podríem tenir presents?
Nosaltres sempre defugim la paraula consell, eh? Però com a filosofia sí és el...
Com que ens l'ha demanat, sí, li podem donar. Sí. Els consells no els podem donar si
jo
no ens els demanen.
No és assertiu,
però... assertiu si no ens els demanen, però com que ell ens l'ha...
Però permetria que canviéssim el nom de consell o alguna altra paraula.
Sí. No, jo anava a dir filosofia de vida, no? No, està bé.
Accepto la correcció, ja que ha vingut d'una manera tan assertiva.
No, jo crec que això com a filosofia de vida sí que és el respecte a l'altre i el respecte a un mateix, no? Vull dir, tot el que es fonamenta amb el respecte i és la base de l'assertivitat.
Sí, un truquet, per exemple, molt relacionat amb el que ella deia del tutú, el jo-jo, amb aquesta dansa assertiva que hi hagi espai per tots dos, pel nosaltres. El Charney deia que és un senyor que va fer un test que es deia el test de la cita, i que ell calculava quanta estona tardava una persona a iniciar una conversa en dir la paraula tu. I ell després explica que es va casar amb la seva dona, que li va dir els dos segons d'haver començat a parlar. Llavors, és quan dic jo penso, jo sento, jo necessito, que tinguem en compte, i tu què penses d'això? I tu què sents? O tu com et sents? I tu què necessites? I a tu què t'agrada? És a dir, que en una conversa, això és la dansa assertiva, en una conversa tenir en compte el tu i el jo, el tu i el jo.
Per tant, que entrin els dos temps, els... Exactament. Dos temps. Algun consell més? O algun exemple més de filosofia de vida per tancar ja?
a vegades, no? Dir a vegades les coses, a vegades hi ha persones, no? Evitar les generalitzacions, el tothom, el sempre, el mai, sinó a mi m'ha passat, contextualitzar molt, i després allò que, insistint allò que jo deia abans també, d'això és així, sinó a mi em sembla, sota el meu punt de vista, la meva manera de veure-ho, tot això sempre és assertiu, perquè quan tu estàs dient sota el meu punt de vista, o la meva manera d'entendre-ho, o el que a mi em sembla, estàs donant a entendre, estàs sent assertiva perquè dones a entendre que a un altre li pot semblar d'una altra manera o ho pot veure d'una altra manera.
És el contrari d'aquells totalitarismes que dèiem abans, no? Que expressàvem abans.
Sí.
Anna.
Sí, jo volia comentar una cosa, que em corregeixin si m'equivoco, però penso que també, tenint en compte que no sempre podem ser assertius, poder demanar perdó, no? O sigui, un cop diem, això ho he fet fatal, no? Pues ser assertiu també implica, no?, demanar perdó, dir, escolta, pues mira, perdona, m'he equivocat, o no ho he fet, o ho hauria d'haver fet diferent, no? Però aquest punt també implica molta assertivitat, no?
De fet, ser assertiu no implica desfer-se de la responsabilitat d'allò que diguis o d'allò que en un cert moment demanis, no?
Sí, però a vegades pensem, no, és que no ho soc, no ho soc perquè m'equivoco, no, ho ets, però a vegades t'equivoques, no? Com ens equivoquem tots.
I demanar perdó
i aquest pas entraria
dintre d'aquesta assertivitat, des d'aquesta comunicació respectuosa amb l'altre i respectuosa amb un mateix. Doncs bé, avui parlem d'aquest tema, de l'assertivitat. Volem respondre a aquesta pregunta, si comunicar-nos bé ens fa més feliços. I ho hem començat fent amb l'Eva Bach, amb l'Anna Forés, a qui convidem doncs, que també continuïn fins al final del programa, però ara seria hora ja doncs, d'anar passant cap a la brúixola de l'Anna Ratllo, que està aquí al costat meu. Tenim la Martina Ros amb el mètode checklist. Més informacions per anar acabant de desgranar què és això de l'assertivitat i com ho podem exercitar. I mentre ens preparem per això, escoltem com Raimon ens canta Parlant de tu.
Molt bé.
Tots els colors de la terra i de l'aigua que són suaus en aquesta hora incerta i aquests ocells que van de branca en branca i el sol ixent i la llum que em desperta van parlant-me de tu, van parlant-me de tu. Si vols present t'ompliré de carícies, si vols records t'oferiré els més bells, si vols futur t'ompliré d'esperances, vull viure el temps ben acordat amb tu. Tots els colors de la terra i de l'aigua que són suaus en aquesta hora incerta i el sol ponent d'aquest dia que es cansa i el vent lleveig que ha vingut a la tarda va dient-me el teu nom, van parlant-me de tu.
Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Esteli, Ràdio Principat, de cap i de nou.
De cap i de nou, avui parlant d'assertivitat, aquesta comunicació des del respecte a un mateix i als altres. Avui que ens preguntem si comunicar-nos bé ens fa més feliços. I ara és el moment de recuperar el nord.
De cap i de nou, la brúixola.
Anna, una frase d'aquestes que ens fa perdre el nord.
Sempre acabo cedint.
Sempre acabo cedint. Molt, aquesta, diguem, molt il·lustrativa. Aquesta
molt
il·lustrativa, no s'ha d'explicar massa.
Exacte, aquí ja està tot dit, eh? Això, però ho explicarem igualment.
Vinga, en quin context ho diríem?
Mira, hi ha persones que són incapaces o que els hi costa molt de fer-se sentir, eh? Que acaben menjant aquell plat que no els agrada gens perquè s'han deixat convèncer fàcilment, o que acaben mirant aquella pel·lícula que no els hi venia de gust perquè no han sigut capaç de dir, escolta, aquesta no em venia de gust veure-la. També hi ha persones que acaben fent feines que no els hi toquen perquè no s'han atrevit a dir que no era feina seva, o persones que, a la que algú els hi diu t'equivoques o no tens raó, es senten tan malament que són incapaços de replicar i seguir argumentant allò que pensaven.
I això que apunta els porta?
Clar, a la llarga, les persones que no saben fer valdre les seves opinions i els seus drets tenen la sensació de que se'ls està trepitjant o de que no se'ls valora prou. Clar, i això genera grans sentiments d'incomprensió, baixa autoestima, i acaba sent com una miqueta un peix que es mossega la cua, no? O sigui, quan pitjor et sents, quan menys fort et sents, menys et fas valer, i aleshores els altres encara trepitgen una miqueta més, i això va una roda que va cada vegada fent-se més grossa.
Doncs de veure com trenquem aquest cercle viciós.
Avui ho il·lustrem amb el cas de la, o amb el cas real de la Laura, de 32 anys. La Laura havia demostrat que, escolta, mai és massa tard per afrontar aquestes situacions. Ella acudeix a consulta a demanar ajuda als 32 anys perquè, segons diu ella, té una doble vida. Una és la que té amb la seva parella, els seus pares i amb el cercle trencat d'amics, quatre amics que té, i després té una altra vida amb la resta de persones, no? Amb aquest cercle petit de confiança, ella realment es diu poder-se mostrar tal qual és, diu, soc oberta, expressiva, corrent, diu les coses sense por, diu sí que s'enfada, perquè és una persona que, bueno, un cop la vas coneixent, quasi que diries que té caràcter, eh? Però fora d'aquest cercle, fora d'aquestes quatre persones que potser la fan sentir més segura i amb les quals ella se sent més recollida, amb la resta del món és completament el contrari, o sigui, diem que és més aviat reservada, li costa molt expressar-se, li costa molt donar la seva opinió. De fet, diu normalment, no dono la meva opinió perquè tampoc interessa gaire.
Sí. Això, allò s'hauria de revisar per dintre, no?
Sí, 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 però bueno, ella mateixa ho deia així. Diu, a vegades
si no era conscient.
Alguna vegada deia, doncs, sí que tinc idees i aquesta sí que penso que val la pena de defendre-la, però a la que algú li deia, no, escolta, això què dius? On vas a parar? Ja automàticament es callava o directament ja ni ho deia pel por al que dirien d'ella o el que pensarien.
I es per va tant, reforçant una altra vegada tot aquest cercle, no?
A la feina era la treballadora idíl·lica. Era treballadora, era eficaç amb la seva feina, mai donava cap problema en absolut, mai deia que no, sempre feia les feines que li demanaven, de la manera que li demanaven, respectant els límits. O sigui, ho feia tot perfecte, tan perfecte que fins i tot diríem que era una miqueta rígid i tot. I amb els companys de feina o amb la resta de gent que la tractava, era una d'aquelles persones que escoltava molt més del que parlava, eh? Quan parlava ho feia amb un fil de veu molt fluixet, que gairebé no se la sentia, amb poca convicció, per qual els altres també van anar aprenent a poc a no tenir massa en compte la seva opinió.
D'alguna manera vas donant terreny en els altres perquè et parlin també i no et tinguin en compte, no?
Sí, 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 exacte. I és curiós perquè el seu aspecte físic també representava molt aquestes dues maneres de ser que tenia ella, o aquestes dues vides, perquè era una persona que era alta i més aviat corpulenta, però en canvi és que podia passar perfectament desapercebuda, o sigui, gairebé no parlava, era molt sigilosa, anava una miqueta encorbada, tot, o sigui, feia tot el possible per passar el més desapercebuda possible. Clar, ella deia, tenir aquestes dues vides no la feia sentir bé, no? Ella diu, hi ha alguna cosa aquí que no em sento gust i vull canviar. Clar, ella, de fet, demanava poder ser ella mateixa, estigués on estigués i estigués amb qui estigués.
I com ho canvia, això?
Clar, a veure, no es tracta de canviar ningú en el sentit de que, bueno, s'han de respectar molt les maneres de ser, no? Hi ha gent que és més oberta, hi ha gent que és més que relaciona més, que té molts amics, hi ha gent que en té menys, o sigui, hi ha diferents maneres de ser, i dintre del que cap tot això s'ha d'anar respectant, però també s'ha d'intentar que una persona estigui a gust amb si mateixa, que sigui feliç i que es respecti i es faci respectar, no? Jo penso que totes aquestes coses s'han d'intentar anar complementant. I aleshores aquí el que es va fer sobretot una primera feina d'intentar pujar aquesta autoestima de la Laura, no? Intentar-li fer-ho bé, que ella tenia moltes coses bones. Una de les feines que es va fer és una feina, bueno, que altres vegades he comentat aquí, i és escriure una llista, no?, per escrit de les coses que ella considerava que tenia bones.
La importància d'escriure.
Exacte, és molt important passar per escrit. Dic, coses que tingués bones, no em va arribar a posar ni 5.
No va trobar
no va trobar ni 5 coses bones d'ella mateixa. O sigui, ella no va ser capaç de veure més de 5 coses bones d'ella mateixa.
Déu-n'hi-do.
Clar, aquí va haver-hi tota una feina, home, anem-hi a pensar. Li vaig, com que venia de setmana a setmana, li pensem-hi. La setmana següent va portar tota una llista de coses que havia anat traient i que havia anat demanant doncs, d'aquesta parella que tenia, dels pares, de quatre amics que havia anat. Clar, i en total vam fer una llista molt llarga, gairebé de 100 coses bones que la gent veia de si mateixa. Ella, a l'anar-les escrivint, va dir, ostres, sí, doncs mira, potser sí que això sí, mira, això sí que ho veig, però clar, va necessitar que els altres li fessin de mirall i, clar, evidentment això no és la panacea, però sí que li va donar un feedback d'ella mateixa molt diferent i va poder tenir una visió de si mateixa molt més positiva del que havia tingut fins aleshores. Altra feina que es va fer va ser treballar molt l'expressió verbal i l'expressió física. Vam fer molta feina de escenificació, feina de treballar davant un mirall, de parlar, no? Ella que parlava amb un fil de veu i havia de passar a parlar normal. Clar, per ella parlar normal era parlar cridant. No, no, no estàs cridant, estàs parlant normal, no? Però així la gent et sent.
Per tant, veu anar explorant totes les dimensions
de la Laura. Vam anar explorant totes les dimensions. Clar, i aleshores ella, a poc, clar, el que fas és que ella es va anar veient cada vegada més capaç d'anar afrontant aquestes situacions difícils. Llavors, un cop ella es veu més o menys capaç, aquí sí que hi ha una feina més d'anar afrontant aquestes coses que et costen, no? I llavors, bueno, anar plantejant, escolta, va, quines coses et costen, com, què voldries que fos diferent, i llavors amb això feien feines concretes, no? De posar en pràctica coses concretes per aconseguir coses concretes i veure que sí que les pots aconseguir, que sí que les pots afrontar, que potser et costen, que potser et fan por, però que sí que pots tirar endavant aquests projectes. I aleshores aquí el que a poc es va anar fent és aquesta roda que anava girant en sentit negatiu, li vam anar donant la volta i va anar començant a girar en sentit positiu. Ella cada vegada es va anar sentint més forta, més vàlida, més capaç, i llavors quan et vas sentint més fort, els altres també et respecten més, i si els altres et respecten més, tu també et respectes més, i aquí la roda va en positiu.
Que és aquesta persona extraordinària que ens proposaven l'Eva Bach i l'Anna Forés amb el... Avui no et parlant del llibre, d'aquest llibre sobre l'assertivitat, no? Aquest, som capaços, aquesta actitud de poder millorar, de fer girar la roda cap a una altra direcció.
Clar, la idea que ella, sobretot a la Laura, li havia de quedar clar és que, bueno, no és que no hagi de costar, hi ha coses que costen dir-les, però les pots dir, pots buscar la manera de fer-te respectar i de respectar-te i de respectar els altres.
Què hem d'aprendre de tot això? Amb què ens hem de quedar?
Clar, que el respecte comença per un mateix, eh? És important tenir una bona autoestima i saber-se capaç i vàlid per desenvolupar-se. Eh? Hem de respectar els altres, però també amb respecte i tolerància hem de fer-nos respectar nosaltres, perquè si no, no tenim res.
I per tant, d'aquella frase que ens fa perdre el nord, aquesta sensació de sempre acabo de cedint, sempre acabo callant jo, sempre acabo cedint...
Em respecto i em respecten.
Em respecto i em respecten. Mm-hmm. Em respecto i em respecten. Aquesta és la frase que ens faria recuperar el nord. Això per una persona que li passi una mica aquesta visió més passiva. No sé què li diríem si fos el contrari, si la Laura hagués estat una persona més aviat més agressiva, més d'aquelles que tingués la consciència de que sempre acaba trepitjant els altres i després li sap greu. Què li diríem?
Què li diria, meva?
Home, doncs jo la felicitaria. Jo la felicitaria perquè que et vingui una persona a dir-te que la trepitgen és molt habitual, però que et vingui algú a dir que s'ho passa malament perquè té la consciència que sempre trepitja els altres, no és tan habitual. Perquè normalment és més, el que trepitja no és tan conscient de què trepitja.
Però hi ha moltes persones que sí, que a vegades tenen aquesta sensació d'allò de dir ja està, ja ho he expressat de seguida i ja em toquen el punt aquell, i pum, i ho deixo anar tot, i després es queden una mica amb aquella mala sensació de dir...
Sí, no? Sí, però solen ser persones que tenen això, que tenen esclats algun dia i ja està, però vull dir, la persona que és agressiva, d'actitud agressiva habitual, no sol ser-ne tan conscient. Llavors, per això dic que si algú ve a dir-te això, doncs potser li diria... Doncs
ja
que bé que almenys ja te n'has adonat, perquè prendre la consciència és el primer pas, no?
Ja has començat a girar, clar.
Sí, bueno,
clar.
Llavors pues, s'ha de fer un treball a la inversa, no? És a dir, desarticulant i desprogramant allò que fa que aquesta persona doncs se senti així, no? I buscar les maneres, i veure quines altres coses podries dir. Què dius? Què fas normalment? Doncs molt bé, quines altres coses podries dir? Què necessitaries per dir-les? Què et podria ajudar a dir-les així? Què et podria fer sentir millor per dir-ho així? D'on ve el malestar que t'ho fa dir així? Es podria arribar molt fons, segons com, no? I segons com, amb una cosa una miqueta més simple, doncs potser ja es podria fer un canvi.
Hem donat una sortida, no consells, perquè no en donem de consells.
Si es venen a buscar, sí, eh? Sí. El que diem és que els consells no s'han de donar a qui no ens els demana. Clar, però si algú ens els demana si i està preparat per rebre'ls i nosaltres tenim prou autoritat o credibilitat per donar-los, llavors sí.
Home, jo crec que sí. Jo crec que us ho hem preguntat justament perquè pensàvem que éreu persones amb autoritat per respondre. Doncs ens queden ja, estem ja a la recta final del programa. Anem a veure la llista que ens ha portat la Martina.
De cap i de nou, el mètode checklist.
La Martina ha vingut aquí amb una llista llarga o curta?
Depèn. 12 o 13.
Aquesta és una llista exclusiva? No surt en el llibre?
No surt.
Abans de que la Martina es llegeixi, ens comenti, ens comparteixi amb nosaltres aquesta llista que ens ha portat avui vinculada al tema de l'assertivitat, recordem que tots els oients que tinguin alguna llista que facin servir molt o que sigui una llista que sigui d'ells, per ells sigui de referència, del tema que sigui, si ens l'envien a decapidenou@radiostel.cat, decapidenou@radiostel.cat, si ens l'envien, els hi regalem el llibre El mètode checklist de la Natàlia i de la Martina. Martina, quina llista tenim avui?
Doncs mira, com no en tenien cap al llibre, hem estat buscant diferents fonts i hem trobat una llista d'un manual didàctic per a una escola de pares de la Generalitat Valenciana, en la qual el que fa és, una mica per aquestes persones, diguem, els tutu, no?, una mica, els que necessiten augmentar aquesta autoafirmació personal i aquesta assertivitat, doncs una llista dels drets que les persones tenim quan volem comunicar-nos, no?
Drets que tenim les persones quan volem comunicar-nos assertivament.
Sí.
Anem a veure aquests drets.
Que després, ara parlant amb la Eva Baguilana, doncs elles també dins del llibre també incorporen una llista en aquesta línia, no? Doncs mira, el primer és tenim dret a actuar de manera diferent a com els demés esperen que actuem.
Actuar de manera diferent a com els... Clar, no tenim per què estar sempre fent allò que els altres esperen de nosaltres.
Esperen que fem, no? Podem ser nosaltres mateixos.
Per tant, tenim dret a ser nosaltres mateixos. Clar. Molt bé, sí.
Després, tenim dret a fer les coses de manera diferent i no sentir-nos culpables.
Abans de que continuïs, a mi m'agradaria que en acabar cadascun dels altres que estem aquí a la taula... Diguéssim, quin de les frases, quin d'aquests drets ens ha ressonat més? O pensem que és més necessari? Vinga, deures. Sempre i quan vulgueu, us ho dic assertivament, de debò. Vinga, segon dret, a fer les coses...
De manera diferent i no sentir-nos culpables. No?
A no sentir-nos culpables, no, molt
no
importants.
No venim aquests pensaments després de... Ai, ara no...
Dret a fer les coses de manera diferent, exacte. Molt bé.
Tres, a canviar les nostres opinions sobre qualsevol tema o aspecte de la vida. Podem canviar d'opinió, no passa res.
Això és curiós, perquè això va perquè... Elles... No, és que tu vas dir un dia que no sé quantos.
Però si canvies d'opinió et sents malament perquè potser has dit un dia una cosa i després una altra i canvies...
Aquesta me l'agafo jo, eh?
Aquesta
ja?
Sí.
A la 3 ja me l'apunto jo. Ja, igual.
Ara una altra cosa és la persona que està a l'altre extrem, que és allò baliga-balaga, que cada dia canvia d'opinió. Però, clar, quan algú diu és que tu vas dir un dia això, doncs bueno, podem dir bueno, doncs també tinc dret a canviar d'opinió i no passa res, no?
Exacte.
Aquesta penso que és molt bona. Vinga, què
més? Equivocar-nos alguna vegada.
Exacte.
Ens equivoquem, som humans, no passa res. Nosaltres estem actuant bé, aquí, el que passa que ens equivoquem.
I aquí és on l'Anna deia abans, no? Quan m'he equivocat, doncs, escolta'm, em puc demanar perdó.
Clar.
I també entraria dintre d'aquesta comunicació assertiva. Un altre dret que tindríem dins d'aquest àmbit de l'assertivitat?
A no saber alguna cosa. No hem de saber tot. Podem dir tranquil·lament que alguna cosa que ens preguntin no la sabem o expressar, doncs mira, això no ho sé o ho desconec.
Això ens pot semblar molt lògic, però a vegades ens podem trobar amb aquella persona que diu, home, tu això ho hauries de saber. No, allò, tu això ho hauries de saber. O que no t'atreveixes i llavors li dones alguna cosa, alguna resposta.
Et fa sentir malament o tu mateix t'autocastigues.
Per no saber respondre allò. Sí. Què més?
No hem de ser amics de tothom ni ens ha d'agradar el mateix que tothom. Sí, podem expressar... Clar, gustos diferents.
Clar, i a més el dret a escollir els nostres amics, és a dir, no m'he de sentir malament tampoc si algú doncs, que dius, bueno, una cosa és ser companys i l'altra ser amics. Amics es trien.
Què més? Tenim dret a prendre actituds diferents a les lògiques, o sigui, a deixar-nos portar per l'instint. No hem d'estar sempre portats per la raó.
Clar, per això va per aquelles vegades que et diuen, home, això que fas no és lògic.
Sí,
Bueno, doncs també hi ha dret.
Clar.
No? També és un dret el fet de poder
el
fer una
cor,
cosa
no?
que...
la corazonada, no? Que diuen, pues faig això perquè, no? perquè m'ho diu el cor.
Mira, perquè sí, perquè, exacte. Ja està, no? Sé que potser seria més lògic fer-ho d'una altra manera, però em surt així. Bueno, doncs també el dret a poder-te expressar des d'aquesta, diríem, no lògica en un cert moment. Què més?
Què més? Tenim dret a dir no.
Aquesta és evident,
Aquesta,
dret, i a més, a vegades,
costa, però...
i a vegades hi ha persones que haurien d'exercitar, hi ha persones que potser haurien d'exercitar més dir sí, però bé, sí. La persona que a vegades pot ser més passiva, més tutu, com deies fa un moment.
El diu l'Anna, el gran, m'ha encantat.
Aquest sí. És molt bon.
Aquesta, tutu, jo, aquest, jo.
Aquest tutu i el jo, això.
I me'ls tenim, és un capitolet, tot el llibre.
Sí. Què més?
Bueno, quan dèiem a dir no i a demanar, tenim dret a demanar.
Quan una cosa la volem...
Clar, tenim dret a demanar-la.
L'altre té dret també a no donar-te allò que tu demanes. Però el dret a demanar no tenim perquè cuidi. Quan una cosa per nosaltres és una necessitat, exacte, podem expressar-la i demanar. Sí. Què més?
Tenim dret a no entendre alguna cosa. A no entendre una pregunta. No hi ha cap motiu per no poder preguntar, doncs, no, escolta, no hem entès això, m'ho pots tornar a explicar o...
No, sí, perquè a vegades també ens podem trobar amb aquella
no
situació.
No t'atreveixes a preguntar una altra vegada o a dir que no has entès una cosa.
Exacte, i llavors no saps quina cara posar perquè no saps ben bé què has de respondre,
sí,
no?
I dius, sí.
Bueno, pues, està bé. Què més?
Tenim dret a acceptar i rebutjar crítiques o queixes.
Sí, ah, interessant.
Si algú ens critica i creiem que és injust, doncs tenim dret a dir, escolta, t'has passat, o, o jo crec que és injust, o és exagerat.
Molt bé, i què més?
Tenim dret a expressar els sentiments, a estar enfadats, a estar tristos.
Estar-ho i o expressar, perquè
estar-ho
estem, no? Doncs tenir consciència de com, sí. De com estem i expressar-ho.
Sentir-nos. I l'últim dret, tenim dret a elogiar i a rebre elogis.
Dret a elogiar i a rebre elogis.
Sí, quasi que és dir, bueno, no passa res, pots elogiar, perquè a vegades ens oblidem també d'això, no?
Exacte.
I de rebre elogis, que a vegades sembla que si ens fa un elogi, no m'ho mereixo.
Sí, allò, ai no, que ara... ha sigut entre tots. Bueno, no, si una cosa és un mèrit teu, doncs acceptar
elogis,
i acollir-ho
elogis,
també.
Sí.
Amb qui us quedeu? Aquesta seria la llista, una llista
dos
de drets a l'assertivitat. L'Anna...
Jo n'he triat dos, tu.
Vinga,
ja comencem bé.
Vinga.
Jo, canviar d'opinió i fer les coses de manera diferent i no sentir-te malament per això.
Molt bé. Aquests són coses d'aquelles que potser no tenim tan conscients a vegades que tenim dret a fer-ho.
Jo, des del punt de vista educatiu, a equivocar-nos, perquè l'error forma part de l'aprenentatge, i a l'últim, d'elogiar i rebre elogis, perquè són les carícies. I anem molt als casos de carícies,
sí,
ens hem d'acariciar i acariciar més.
I deixar-nos acaronar,
Acaronar-nos,
deixar-nos acaronar.
Donar i rebre,
I acaronar els altres, també.
A mi m'agrada molt això de ser diferents de com esperen, per allò de l'antietiqueta, anticlixé, no? A poder tenir moltes vessants, moltes dimensions. I hi ha una cosa que també, com a reflexió, i és que recordar que tots aquests drets comporten el deure de respectar aquest dret en els altres.
Sí, els altres.
Tenen
cada
aquest
un
altre,
d'aquests drets.
Sí, sí, sí.
Podríem trobar el dret, el dret corresponent, el deure corresponent. Jordi, tu ja l'has dit abans.
Sí, a mi m'ha ressonat molt el 3, aquest canviar les nostres opinions, perquè sóc molt ràpid mentalment i de vegades cal madurar una reflexió, una miqueta més.
És així, és així. Doncs gràcies, Martina, per aquesta llista de drets
de
l'assertivitat. I bé, hem arribat al final del nostre programa. Si algú vol saber més, l'assertivitat per a gente extraordinària, un llibre de l'Eva Bach i l'Anna Forés que podeu trobar a Plataforma Actual. Jordi, temps per saber si la resposta... per saber la resposta que havíem, de la pregunta que havíem llançat al principi. Comunicar-nos bé ens fa més feliços?
Al pis de dalt de casa meva, la veïna sempre s'està queixant, però un bon dia va canviar la seva actitud. Tenia curiositat en preguntar-li per aquest canvi, i quan em vaig decidir, em va dir: "He après a comunicar de manera honesta i amb respecte, i continuo transmetent el que penso i sento. Ni jo-jos ni tutus. He après a equilibrar el jo i el tu", m'anava explicant. "No vull que l'altre s'imagini com em sento o què m'agrada. Vull transmetre i arribar. He adquirit la disposició de ser assertiva i millorar i modulo segons amb qui estic. L'actitud l'he treballat i adquirit. Vaig felicitar-la. N'he pres molt bona nota. Ara aniré cap a casa i faré pràctiques. Vull transmetre amb respecte la manera de ser, la mirada que tinc de la vida i acabar d'adonar-me que no visc sol que en aquest món. Tots som el món i tots ballem el ball del tu i el jo."
Doncs el ball, el ball aquest, per avui s'acabes, acaba la música d'aquest ball. Jordi, moltes gràcies.
Molt bé, vosaltres.
Fins la setmana que ve. Moltes gràcies, Martina. Moltes gràcies, Anna Rallo. Eva Bach, pedagoga, Anna Forés, doctora en filosofia. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
La setmana vinent parlarem d'un tema delicat, el suïcidi. Serà amb Mònica Carrilero, de FECAFAM, i Cecília Borràs, presidenta de Després del Suïcidi, Associació de Supervivents. Això serà dimecres vinent a les 8 del vespre, que tornarem a ser aquí de cap i de nou.